tenim tots moltes ganes, però s'ha d'anar a poc perquè hi ha moltes àrees que han de treballar conjuntament per tal que aquest procés de canviar-nos d'edifici doncs, es faci de la forma més tranquil·la i també per que les famílies doncs, poder-ho comunicar bé, però encara no tenim una data concreta.
L'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, arrenca un nou curs al CENFO, però amb l'objectiu de poder fer el trasllat de les seves activitats en els propers mesos a la seva seu de l'Avinguda Vilanova, que actualment està en obres. En aquest curs assistiran 2.700 alumnes a les diferents propostes de l'EMCA. Bona tarda, de seguida sabem quines són aquestes propostes de l'EMCA per aquest nou curs. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El carrer Henri Prat de la Riba es va transformar dissabte en un espai lliure de trànsit. La iniciativa forma part de la prova pilot Recuperem els carrers, que està inclòs en el pacte de pressupostos entre el PSC i l'Hospitalet en Comú Podem. La prova pilot també tindrà una segona jornada, l'11 d'octubre, al carrer de Marcel i Esquius.
És una iniciativa molt, molt xula, això de que puguin tancar els carrers per a les persones, que és el que toca, doncs estarà molt bé, la veritat.
Yo estoy de acuerdo con esto, pero esto se hace en un parque, que están los parques vacíos.
FIRAPA tanca portes al recinte de la Farga amb un balanç molt positiu després de 3 dies d'activitat on més d'una cinquantena d'empreses han aprofitat per donar a conèixer les seves novetats.
Portem venint des del primer any que ho vam fer i venim a donar a provar una miqueta els nostres productes perquè ens dona a conèixer una miqueta.
Nosaltres oferim a l'estand els nostres productes, que són, com deia, productes tots elaborats de forma artesanal i, a més, són productes seleccionats.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha sumat el primer empat de la temporada al camp de l'Escala en un partit decidit als últims instants.
Hem generat ocasions que ens havia costat les setmanes anteriors i avui, quan generem més, fem dos pals, no ens entra i bé.
L'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, arrenca el seu nou curs a la seva actual de la carretera del Mig i als 11 centres educatius en els quals desenvolupa projectes del programa Fent Tàndem. En total, 2.700 alumnes assistiran a aquest curs a les diferents propostes de l'EMCA, que espera en els propers mesos poder fer el trasllat a la seva seu de l'Avinguda Vilanova.
L'EMCA ha iniciat un nou curs amb l'objectiu de poder fer el trasllat de les seves activitats en els propers mesos al seu antic edifici, on van marxar per l'aparició d'unes esquerdes que indicaven una sèrie de danys estructurals. Des del 2023, les classes de l'Escola de Música es van traslladar al CENFO, a la carretera del Mig. Tot i que no hi ha data concreta, des del consistori han assegurat que s'està treballant la previsió de fer el trasllat abans de finals d'any. Les obres es troben a la recta final.
Bueno, estem treballant, òbviament, conjuntament amb l'Ajuntament per veure tota l'evolució de les obres, que estan en molt bon lloc, diguéssim, i la veritat que tenim tots moltes ganes, però s'ha d'anar a poc perquè hi ha moltes àrees que han de treballar conjuntament per tal que aquest procés de canviar-nos d'edifici doncs, es faci de la forma més tranquil·la i també per que les famílies doncs, poder-ho comunicar bé, però encara no tenim una data concreta i a mesura del possible que ho sapiguem la data, les famílies, els alumnes, el professorat doncs, seran els primers a saber-ho.
L'EMCA proposa una oferta global i diversa d'educació artística que aquest curs arriba a 2.700 alumnes que estan a càrrec de 62 professors. Els infants i joves amb necessitats educatives especials també tenen el seu espai a l'EMCA. Un 7,5%, uns 200 alumnes, cursen aquestes formacions.
Ho anem veient que a les aules cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats educatives especials i aquest any, doncs, també, com l'any passat, tenim la possibilitat de tenir dins d'algunes de les aules una vetlladora doncs, que dona la possibilitat de que alumnes amb diferents necessitats educatives doncs, puguin continuar els programes, com també la figura d'una professora de l'EMCA, que és musicoterapeuta, i dona l'oportunitat de tenir tots aquests alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin tenir també l'aprenentatge artístic a les aules.
L'oferta s'adreça a la ciutadania de totes les edats, sectors socials i interessos. Així, hi ha sessions per a famílies amb nadons, educació artística primerenca, conjunts instrumentals, grups de dansa i teatre per a totes les edats i classes per a adults sense coneixements previs.
El programa de benestar emocional en l'àmbit escolar Fem Comunitat tornarà a arribar a aquest curs a més de 70 centres de la ciutat que comptaran amb la presència d'una terapeuta familiar socioeducativa que donarà suport tant individual com grupal a tots els agents de la comunitat educativa.
Professionals de l'atenció socioeducativa i psicopedagògica prestaran atenció, assessorament i orientació emocional tant a l'alumnat de cada tram d'edat com al professorat i també a les famílies de més de 70 escoles bressol, escoles de primària, institut de secundària i centres concertats. L'atenció serà d'entre 5 i 10 hores setmanals i el ventall de temes és ampli i divers, ja sigui la gestió de les emocions, les dificultats d'adaptació, la sexualitat i la relació escola-família, entre d'altres.
Una de les claus d'aquest programa és tota la part relacional del propi entorn, dels propis agents. Llavors, la relació alumne-escola, escola-alumne es treballa molt dins dels propis centres educatius i el que volem és implicar també en aquesta part relacional a tres bandes, fer-la a tres bandes entre el que és el centre educatiu, docents-direcció, l'alumne i la pròpia família. Llavors entenem que incorporant amb més força aquest element que és la família, doncs millorarem tant el benestar emocional del conjunt, millorant tota aquesta part relacional.
El curs passat, el primer en què funcionava el programa Fem Comunitat, s'hi van dur a terme prop de 2.000 intervencions individuals i més de 800 de grupals. El balanç ha estat satisfactori i enguany es preveuen més hores d'intervenció, sobretot a la tarda.
Posant tota l'atenció i el focus en la família com a agent clau dins del benestar de la comunitat educativa. Però entenem que més enllà de les intervencions individuals que es poden fer durant l'horari de matí, a les famílies els és molt més fàcil poder assistir a una sessió grupal una tarda que no pas un matí. I per tant, el que volem és incrementar el número d'hores d'atenció també a la tarda per tal de facilitar espais d'atenció grupal.
Fem Comunitat és un programa finançat per l'Ajuntament de l'Hospitalet i compta amb una aportació de la Diputació de Barcelona i el suport d'organismes relacionats amb l'atenció social i educativa.
El carrer Enric Prat de la Riba es va convertir dissabte en un espai lliure de trànsit amb activitats culturals i lúdiques pels més petits. La iniciativa forma part de la prova pilot Recuperem els carrers, que està inclòs en el pacte de pressupostos entre el PSC i l'Hospitalet en Comú Podem.
Entre l'avinguda de la Fabregada i el carrer de Leonardo da Vinci, Enric Prat de la Riba s'ha transformat aquest dissabte en un espai lliure de contaminació, on els sorolls dels motors s'han substituït per les rialles de la canalla. Es tracta de la primera jornada de Recuperem els carrers, un projecte pilot inclòs en el pacte de pressupostos amb el grup municipal l'Hospitalet en Comú Podem.
La principal dificultat tiene que ver una con el transporte público, que tienes que derivar una serie de líneas de autobús en este caso y que hay que informarlo con tiempo, que se ha hecho, pero aún así pues tiene cierta complejidad, las salidas de parkings y vados, pero más allá de eso la acogida está siendo muy buena, la verdad.
Aquí estem, per exemple, reduint l'emissió de gasos, estem fent que la canalla pugui jugar i no estigui inspirant contaminació, que estem... Penseu que és com si estiguéssim fumant els nens i les nenes, respirant l'aire contaminat.
A més de tallar el trànsit des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, s'han organitzat activitats culturals com un concert de música i espais de joc per als més petits. Per als comerciants, encara és aviat per treure conclusions de la jornada, però l'han rebuda amb optimisme i expectació.
És el boca a boca, el millor, saps? De dir... Mira, el carrer està tallat, doncs anem a donar un passeig. I llavors hi ha gent que igual troba més maco de sortir, no?, aquest dia.
Jo considero que unió i fent barri és bé, fer barri està bé. En cas que esté tot el món fora, pues interactuant entre vecinos i vecinos, i els comerços, evidentment, també, ens ajuda bastant.
Durant la jornada també s'han dut a terme enquestes de satisfacció a la ciutadania per avaluar repetir l'activitat un cop al mes i estendre-la a altres barris.
Molt bé, la veritat és que és una iniciativa molt, molt xula. Això de que puguin tancar els carrers per a les persones, que és el que toca, doncs estarà molt bé, la veritat. Estan gaudit molt, el nen li agrada, fa molta germanor en el barri.
Yo estoy de acuerdo con esto, pero esto se hace en un parque, que están los parques vacíos. ¿Vale? Y si quieren recuperar la calle, que den una solución para las urgencias y para sacar tu coche y para todo.
La prova pilot tindrà una segona fase el dissabte 11 d'octubre en el mateix horari, al carrer de Marça Elias Quius, entre l'avinguda de Severo Ochoa i el carrer d'Andorra, al barri de Pubillacases.
Fins al 4 d'octubre es pot visitar l'edifici Freixes l'exposició de fotopoemes per Gaza, que posa sobre la taula el dolor i l'horror del poble palestí. Aquest cap de setmana la inauguració de la mostra ha comptat amb la presència de l'ambaixador de Palestina a Espanya.
Fotopoemes per a Gaza és un crit de ràbia contra l'odi i el genocidi. Organitzada al Plau d'Ité Teatre, a l'edifici Freixes, aquesta exposició reuneix 20 fotografies i 20 poemes que retraten el dolor que pateix el poble palestí arran del llarg i sagnant conflicte amb Israel. L'acte inaugural va comptar amb la presència de personalitats destacades com la poetessa Valeria Marcolín i l'ambaixador de Palestina a Espanya.
Què falta hace arte, ciència i educació per afrontar els desafíos que se aproximan i que vivimos? Es importante que la cultura siempre tenga lugar frente al odio y miedo que difunden algunos sectores hacia todo lo diferente.
L'acte va consistir en una hora de discursos i exposicions artístiques on el patiment del poble palestí fou el protagonista. Les fotografies, realitzades per Abud Abu Salama, fotoperiodista palestí, es projectaven a les tres pantalles distribuïdes per la sala d'exposicions del Plau d'Ité Teatre. En aquestes imatges es percebien la mort, el dolor i la frustració derivades d'un dels episodis més terrorífics dels darrers temps. Els poemes de Valeria Marcolín acompanyaven aquestes instantànies amb paraules igual de contundents.
És important que la comunitat internacional se pronuncie en contra del genocidi, a favor de la pau, de la justícia, llibertat i de la humanitat, de la vida. Esto es lo más importante ahora, salvaguardar la vida de la gente.
Fotopoemes per a Gaza és una mostra clara del compromís social d'Espanya, Catalunya i l'Hospitalet davant un conflicte que exigeix la cooperació immediata de tots els organismes de poder occidentals.
Que som una ciutat compromesa amb els drets humans i amb les persones, amb els ciutadans de Gaza, que a dia d'avui estan patint un genocidi amb totes les lletres en majúscula.
Fins al 4 d'octubre, totes les persones interessades poden visitar l'exposició al Plau d'Ité Teatre i presenciar de primera mà com l'horror s'ha apoderat de la franja de Gaza.
FIRAP ha tancat avui les seves portes al recinte de la Farga amb un balanç molt positiu després de tres dies d'activitat intensa. L'esdeveniment que s'ha celebrat aquest cap de setmana s'ha consolidat com la cita de referència pels aliments produïts a Catalunya.
A la Fira, els productors i elaboradors catalans han tingut l'oportunitat de presentar els seus productes a botigues, restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors i també als consumidors finals. Més d'una cinquantena d'empreses han aprofitat per donar a conèixer les seves novetats o productes més originals.
Nosaltres oferim a l'estand els nostres productes, que són, com deia, productes tots elaborats de forma artesanal i, a més, són productes seleccionats. Seleccionem l'oliva que agafem, seleccionem els tamanys d'olives que agafem, perquè olives n'hi ha moltes, però de qualitats doncs, també hi ha una gran varietat. No? Això, per exemple, és una salsa, és una mescla entre el mojo canari i la salsa als calçots catalana. Després la vam acabar fent nostra, té més de 25 ingredients i és un dels productes que més venem.
Aquesta ha estat la desena edició del Fira Àpat i la tercera que té lloc a l'Hospitalet. Els expositors valoren l'oportunitat d'explicar de primera mà el seu producte.
Portem venint des del primer any que ho vam fer i venim a donar a provar una miqueta els nostres productes perquè ens dona a conèixer una miqueta. Una pastisseria tradicional de fa molts anys. Tenim les nostres neules amb una recepta del 1909. Els nostres panetones, que fa uns 7 anys ja que els fem, que els hem millorant, hem provant receptes cada vegada millors, més sofisticades.
Al llarg de 3 dies s'ha ofert un ampli ventall de propostes amb espais de show cookings, tallers i tastets. Entre els sectors representats hi havia carns, conserves, vins i caves, làctics, embotits, fruites i hortalisses, dolços i menjars preparats.
Tot a punt per la nova programació de tardor de música i arts escèniques al Teatre Joventut i a l'Auditori Barrades. Entre les propostes destaca El petit príncep i El sol i el fang de Marina Babyface.
El Teatre Joventut acull aquesta tardor un dels èxits de l'escena teatral catalana, El petit príncep. El musical de Marc Artigau, Àngel Jàsser i Manu Guix arriben guany a la seva 12a temporada superant els 385.000 espectadors. El muntatge aterra el Joventut el 14, 15 i 16 de novembre abans d'instal·lar-se a la sala Paral·lel 62, com ho fa cada any durant les festes de Nadal. la programació del teatre té més al·licients.
Aquesta temporada del Teatre Joventut destaca tota la part de teatre contemporani. Us recomanaria molt El dia del Batussi, Dones de ràdio, també tenim Un menú tancat. Són obres per a tot tipus de públic, adult, comèdia relativament fàcil amb un punt social. Tota la part de programació musical inclou Masoni, inclou també un musical que es diu Anselm, que està dirigit pel Marc Parrot, i també la Django Orquestra, que és un clàssic de la ciutat amb els alumnes de l'Escola de Música.
La temporada del Joventut serà curta, ja que tancarà a partir del 20 de desembre per fer una gran reforma integral que permetrà modernitzar-lo i adequar-lo a les necessitats del públic actual. El comiat, però, serà una gran festa.
Tancarem durant un període perquè farem unes obres integrals molt importants. Aquest dia es tancarà amb un espectacle que és Increcendo i tindrem alguna sorpreseta. Aquest dia us recomano molt venir al teatre, no només per l'espectacle, sinó perquè tindrem el teatre tancat un temps i ens podem acomiadar. I la programació cultural del teatre continuarà, us explicarem al gener de quina manera, però això no pararà.
Pel que fa a l'Auditori Barradas, la temporada arrenca amb el soul i el funk de Marina Babyface presentant el seu nou disc. Encara hi ha una veu femenina destacada a la programació.
A l'Auditori Barradas la programació musical passa per una gran veu, la Judith Nederman. També tindrem el cor jove d'Amics de la Unió per tancar la temporada. I també passarà per aquí el Festival Django, el Festival Blues and Boogie amb el Lluís Coloma Trio.
Les entrades pels espectacles del Joventut i Barradas ja es poden comprar a les seves pàgines web.
902 Districte Rock és el nou festival de música format íntegrament per bandes de Santa Eulàlia. S'ha celebrat aquest cap de setmana al Centre Cultural del barri i ha tingut molt bona acollida.
El rock and roll ha estat el gran protagonista de la tarda de dissabte al barri de Santa Eulàlia, on desenes d'espectadors han gaudit de la primera edició del 902 Districte Rock, un festival pioner amb un cartell íntegrament format per grups amateurs del barri.
Aquí podeu trobar, com ja heu vist, 5 grups que són tot gent del barri. Qui no té una perruqueria, qui no treballa al mercat, qui no és un entrenador de futbol. Llavors, la idea és continuar amb aquesta edició, que la gent s'ho passi molt bé, que participi, i després fer una valoració perquè puguem fer més edicions. Perquè arrel d'això hem trobat que hi ha molt més grups i que la gent té ganes de participar.
El festival, ubicat a la plaça del Centre Cultural Santa Eulàlia, neix de la necessitat de crear i compartir comunitat al barri, però també de visibilitzar la forta presència de talent musical amb la qual compta. Per la seva banda, els 5 grups participants d'aquesta edició es mostren agraïts i amb moltes ganes de continuar ocupant espais.
Nosaltres, el vostre Ticot i Fora de Garantia, ens coneixem ja de fa temps. El nostre primer concert va ser amb Fora de Garantia i el seu equip, i per això li devem el que som ara mateix.
Bueno, pues eso, que somos majos y tocamos juntos y a muerte con los Ticotes.
Algunos nos conocíamos de antes, pero ha servido un poco para conocernos todas las bandas del barrio, que la verdad que igual hay alguna más, seguramente hay alguna más, pero...
Hay más.
De momento, nosotros 5 bandas, la verdad que perfecto.
Amb un beat ple d'intensitat i intenció, el 902 Districte Rock promet continuar aportant molta música i un fort sentiment de comunitat a Santa Eulàlia.
El Parc de la Marquesa està a l'escenari triat per celebrar aquest cap de setmana la 19a Ballada de Sardanes i la 4a Jornada de Cultura Tradicional Catalana, una jornada que ha servit per reivindicar les tradicions culturals de casa nostra.
La 4a Jornada de Cultura Tradicional Catalana ha apropat a participants i curiosos per gaudir plegats de sardanes, gegants i castells aquest diumenge al Parc de la Marquesa. Durant el matí, la 19a Ballada de Sardanes, organitzada per l'Associació Sardanista Coiblant la Torrassa, ha comptat amb l'acompanyament de la Cobla Mediterrània. A més de les actuacions conjuntes amb els gegants i capgrossos de la Coordinadora de Gegants de l'Hospitalet, s'ha celebrat també un taller de castells amb la Colla Jove de l'Hospitalet.
La Cobla Mediterrània tocarà 9 sardanes, entre elles tocarà les noies de la Torrassa, que els gegants la ballaran una mica. I després a la tarda venen 2 esbarts que ballaran aquí a l'escenari, perquè la cultura popular és molt, en el nostre país és molt extensa, no és solament les sardanes, són els esbarts, els gegants.
Jaume Gobert ha destacat la importància d'organitzar actes com aquest per no perdre la cultura catalana.
Important és molt, i dic molt i important perquè la nostra cultura no s'ha de perdre. I s'ha de mirar doncs, que la cultura popular nostra tiri endavant, igual que les altres cultures dels més països que estan aquí. Però la nostra és la nostra.
La tarda de diumenge va ser el torn de les actuacions de l'Esbart Dansaire de l'Hospitalet del Casino del Centre i el de Sant Jordi Joventut Nostra de Barcelona. Es van incorporar també el bestiari a càrrec de Tro, Centre de la Cultura Tradicional i Popular.
Bona tarda, Andrés.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant, com cada dilluns, de l'OSPI i el seu primer empat aquest cap de setmana.
Sí, el seu primer empat i els primers punts que se li escapen aquesta temporada al centre d'esport Hospitalet, 1-1 a Camp de l'Escala en un partit decidit en els darrers instants. I això que l'OSPI segurament va fer el millor partit de la temporada o del que portem de temporada com a mínim en aquestes quatre primeres jornades. Va tenir ocasions clares el conjunt riberenc, el conjunt de Cristian Gómez, per avançar-se diverses ocasions en el marcador. Aquí veiem, per exemple, una de la primera part, de Flavio Ribeiro, que s'escapa pel costat del pal de la porteria defensada per l'Escala. No va ser capaç d'anotar Flavio. Tampoc ja en imatges de la segona part, novament l'extrem de l'OSPI, que no aconseguia batre el porter. Novament, en aquest cas, la pilota picava al pal i, per tant, doncs, una nova oportunitat que deixava escapar a l'OSPI, més oportunitat a l'OSPI, més pals en aquest cas, a més, amb aquesta rematada de cap de Buba a la centrada de Flavio, que tampoc acaba entrant a la porteria. Per tant, doncs, va ser una mica la tònica del partit. Ocasions del centre d'esport Hospitalet, però sense arribar al gol. I al minut 94 va ser quan per fi l'OSPI s'avançava amb aquest cop de tacó de Sergio Castillo, que avançava a l'OSPI 1-0 al minut 94. I per tant, doncs, tothom semblava pensar ja que l'OSPI s'enduria els 3 punts, que l'OSPI s'enduria la victòria cap a casa i per tant continuaria com a líder en solitari. Va tenir una ocasió molt clara també, en aquest cas Jairo, per anotar el 2-0 pocs instants després de l'1-0 anotat per Sergio Castillo. No va ser capaç de marcar el davanter del centre d'esport Hospitalet i en canvi al minut 99 un ex de l'OSPI, Sanku, sí que encertava a embatre a Liaga, marcar l'1-1 amb el qual es quedava, finalitzava el partit. Per tant, 1-1, empat del centre d'esports l'Hospitalet, que tot i això continua líder en solitari.
Ara dolentes perquè ho teníem a la mà i se'ns ha escapat amb una falta que no tenim que fer, una jugada anterior que tenim que ficar-la i bé, hem generat ocasions que ens havia costat les setmanes anteriors i avui, quan generem més, fent dos pals no ens entra i bé.
Quedava molt poc i m'he desfogat perquè creia que ja era l'última jugada i després el que ha passat, doncs no sé, estic una mica desorientat ara mateix perquè ha sigut moltes emocions. Al final soc central, no faig molts gols i quan els faig doncs, sempre és un dia especial i creia que serviria per donar la victòria.
I el club tenista de l'Hospitalet ja ha debutat a la superdivisió masculina de tenis taula i ho ha fet amb victòria, històric triomf del conjunt d'Òscar Gallego, que d'aquesta forma doncs, inicia la Lliga de la millor forma possible, una competició, insistim, superdivisió, màxima categoria del tenis taula espanyol, del tenis taula estatal, i per tant doncs, una categoria més exigent d'aquest equip del conjunt d'Òscar Gallego, que va ser capaç, a més, de guanyar a les Borges, sens dubte, l'equip referent del tenis taula català, també un dels referents del tenis taula espanyol, i per tant una victòria de molt mèrit del conjunt d'Òscar Gallego en aquesta primera jornada de la superdivisió masculina, amb 2 punts anotats per Konstantin Chernov, el jugador rus, i 2 més d'aquest jugador que veiem en pantalla, de Norbert Tauler, van ser els 4 punts que va aconseguir el tenista de l'Hospitalet per sumar la primera victòria, 4-2, es va imposar a les Borges. I acabem els esports amb el partit de Copa Catalunya de Béisbol que va disputar l'Hèrcules d'Hospitalet. Malauradament, va començar amb derrota aquesta primera jornada de la Copa Catalunya de Béisbol. El conjunt hospitalenc no va ser capaç de superar el Club Béisbol Barcelona i va perdre 12-14, un partit dominat pels barcelonins en primera instància. L'Hèrcules va ser capaç de remuntar, va ser capaç de tornar a entrar, va arribar a l'última entrada amb 6 punts menys que el conjunt de Barcelona. Era molt complicat guanyar el partit, però va estar a punt de completar una remuntada històrica. Finalment va perdre 12-14 i, per tant, aquesta primera jornada acaba amb aquesta derrota del Hèrcules d'Hospitalet en el debut a la Copa Catalunya de Béisbol.
hacer el primer partido de la Copa, pues los muchachos están adaptando al trabajo. Venimos entrenando, intentamos hacerlo mejor, pero bueno, ya viste que intentamos hacerlo hasta el final. El picheo le hace falta más trabajo, pero en líneas generales, pues contento con el trabajo del equipo.
No hemos podido remontar, pero hay que también... Es un partido de equipo y hay que agradecer también a los muchachos que mantuvieron siempre la pelea. Siempre tuvimos que ir contra la corriente, siempre estuvimos abajo, tuvimos que ir remontando poco a poco.
Doncs gràcies, Andrés, i com sempre, com cada dilluns, tot això i més, a la tarda a l'Elea Can Joc. Que vagi molt bé.
Gràcies, Montse.
I amb els esports ho deixem aquí, però abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts arrenca un nou curs al CENFO, però amb l'objectiu de poder fer el trasllat de les seves activitats en els propers mesos a la seva seu de l'Avinguda Vilanova, que actualment està en obres. En aquest curs assistiran 2.700 alumnes a les diferents propostes de l'EMCA. Enric Prat de la Riba es va transformar dissabte en un espai lliure de trànsit. La iniciativa forma part de la prova pilot Recuperem els carrers, que està inclòs en el pacte de pressupostos entre el PSC i l'Hospitalet en Comú Podem. La prova pilot tindrà una segona jornada l'11 d'octubre al carrer Marcel·lí Esquius. FIRAPAT tanca portes avui al recinte firal de la Farga amb un balanç molt positiu després de 3 dies d'activitat, on els productors i elaboradors catalans han tingut l'oportunitat de presentar les seves darreres novetats. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.